Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua, allò del racó, on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. Anem a veure el sumari d'avui perquè tenim quatre novetats a la cartellera del Cinema Olot i una nova sessió també de Cine Club. Ens quedarem atrapats en el temps amb una pel·lícula, en aquella secció que diem Atrapats en el temps, que parla d'una pel·lícula i que avui és concretament al voltant d'un personatge universal de la música clàssica. També us farem dues propostes per poder veure cinema des de casa a través, evidentment, de les plataformes televisives i a l'actualitat parlarem de les noves pel·lícules d'un univers que semblava que ja no li cabien més pel·lícules, com és l'univers de Star Wars, doncs encara se'n fan de noves o se'n faran de noves. En el concurs, recordeu, us demanàvem quina era la vostra pel·lícula predilecta de tota la filmografia de Quentin Tarantino i el per què. Per tant, si us sembla, comencem ja, que tenim molta feina, per la recomanació de la setmana, allò que en diem una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Doncs sí, la notícia apareixia a principis d'aquesta setmana, a la secció de mitjans. El règim talibà de l'Afganistan elimina de la televisió dones, pel·lícules, música i sèries. El resultat, doncs, és una graella plena de debats avorrits, en què només, evidentment, hi participen homes amb turban i barba, i també hi ha algun programa informatiu, però sobretot molts espais religiosos. La idea és constatar una vegada més la manca total de llibertat d'expressió en aquest règim talibà i la aniquilació de les dones en tots els terrenys informatius, de lleure i entreteniment, així com el de la prohibició, per exemple, de poder anar a estudiar a la universitat. Recomanem tot plegat, doncs, El pan de la guerra, l'estrenada, una pel·lícula estrenada el 2017, dirigida per Nora Towning i produïda per Angelina Jolie. És una pel·lícula d'animació sobre la primera etapa del govern dels talibans entre 1996 i 2001. El que es veu en aquesta història, evidentment, no és menys dur ni menys veritat que el que està passant ara mateix.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Né, Kimi. Kono atari ni tobira wa nai?
Tobira te itteta yo ne.
Els més espavilats, evidentment, ja ho heu endevinat. La primera de les novetats, una vegada més, com ja hem anat repetint al llarg de molts programes, ens ve del Japó, concretament del cinema d'animació japonès. El seu títol és Suzume, un producte més emmarcat, això sí, cal dir-ho, en la pandèmia, perquè es va iniciar el projecte de tota aquesta pel·lícula en ple confinament. El director i guionista ha estat Makoto Shinkai i ha declarat que aquest fet, evidentment, va condicionar molt el treball, i més tenint en compte que l'argument té una temàtica post-apocalíptica. Gira al voltant d'una jove, Suzume, que ajuda un misteriós jove a tancar les portes d'un altre món que fa dies estan provocant tota mena de desastres a tot el país, al Japó. Es va presentar aquesta pel·lícula a la secció oficial a concurs en el darrer festival de Berlín, i com a curiositat dic que algunes de les gravacions de la música que hi té molt paper en la pel·lícula es va fer en els mítics estudis Abbey Road de Londres, uns estudis on hi han gravat quantitat de músics, però entre d'altres cal destacar, evidentment, on hi ha gravat tota la filmografia, els Beatles.
¿Qué tal, Paloma?
¿Dónde va?
vamos.
Nunca se habla del círculo, es un secreto.
¿Es un secreto?
Exacto.
¡Con nosotros, Travis, perro loco, Maddox!
¡Esto no es para mí! ¡Me vuelvo a la residencia a estudiar! Hola.
¿Puedo? 2-1. Que estés aquí, no sé si es bueno. Hasta luego, Paloma.
Dime, ¿qué pasa con ese tío, el que está lleno de tatus?
Oh, es su primo, está en segundo curso.
¿Ese va a la universidad? No eres mi tipo.
Soy el tipo de todas.
Wow. Qué bueno está.
Esa es mi favorita. Es tarde, ya te he pillado.
¿Qué estás haciendo aquí?
Solo quiero llevarte a cenar. Te recojo a las 8.
Te voy a machacar.
Inténtalo.
¿Vas a pelear con ese?
¿Esta es tu rara manera de admitir que te gusto?
No me gustas.
Si consigue ponerme una mano encima, pasaré una semana sin sexo.
¿Es una apuesta?
Sí. Y si gano, tendrás que quedarte conmigo durante un mes.
Acepto. ¡Pégale!
¡Haz les maletes, Paloma! ¡Vienes a casa conmigo!
Què coño
és? Doncs ja ho heu sentit. Aquest és el tall de la pel·lícula Segona novetat que ens arriba, Maravilloso desastre. Passem de l'animació a la comèdia juvenil romàntica, que és una adaptació d'un dels llibres escrits per Jamie Maguire. Cal dir que aquesta escriptora es va autopublicar el primer volum que va escriure, va aconseguir xifres de supervendes en totes les finestres digitals de tot el Regne Unit i que ha arribat, sense pràcticament cap mena de promoció, ha arribat a vendre fins i 22 llibres per e-books, per llibres electrònics. La història ens presenta, ara ho sentíem una mica, una parella de joves que, en principi, són com el dia i la nit, però una curiosa aposta fa que acabin convivint i que els secrets i el passat d'un d'ells arrossegui l'altre i suposi, per una banda, o el fi de tota la relació o la unió per sempre. En el repartiment, Virginia Garner, Dylan Sprouse, Rob Estes i Liv Barrer, entre d'altres. I el director ha estat Roger Campbell, que també ha escrit el guió de la pel·lícula i va debutar l'any 1999 amb Crueles Intenciones. Després faria títols com La cosa más dulce, Empata de guerra i After en mil pedazos.
Señor Renfield, bienvenido. Yo soy Drácula. Vas a ser un muy buen ayudante.
¡No! ¡Es maligno!
Nosotros te protegeremos. Tienes la palabra de la institución más prestigiosa de la Tierra, la Iglesia Católica.
Renfield, tu único propósito en la vida es servirme. Y ahora, ¡comamos!
Yo solo quiero volver a tener una vida normal.
¡Al suelo! ¡Vamos!
No.
Que Dios le bendiga, señor Renfield.
¡Oh, Dios bendiga a las monjas!
Es usted un héroe.
Robert Montague, Renfield. Si me dejas que me explique, trabajo para Drácula.
I anem per les dues novetats que ens queden i que tenen les dues les seves referències argumentals en dues novel·les prou importants. La primera l'escoltàvem, Renfield, una comèdia de terror al voltant de Dràcula de Bram Stoker. Ens parla d'aquest personatge, Renfield, que és l'assistent personal de Dràcula i el qui li procura, entre altres coses, unes quantes víctimes i tota mena de desitjos d'aquest comte vampir. Però un bon dia sent curiositat per el que hi ha de vida més enllà de l'ombra d'aquest personatge, de Dràcula. I el problema és saber com trencar aquesta dependència mútua. En el repartiment hi trobem en Nicholas Hoult, Nicholas Cage, que cal dir-ho com a curiositat, que sempre havia volgut fer aquest paper de Dràcula. També havia dit que la seva aspiració des de que va començar en el món de l'espectacle era fer, a part de Dràcula, Capitán Nemo i Superman. Mira, de moment n'ha aconseguit un dels tres. Al seu costat hi tenim Mike Quaffina i Ben Schwartz, entre d'altres. I el director ha estat Chris McKay, que va debutar dirigint la tercera i la quarta temporada de la sèrie Robot Chicken i que després ha fet Batman, la Lego pel·lícula, La guerra de mañana i Nightwing.
¿Y este muchacho?
Es D'Artagnan, magistrado.
Tres duelos en tres horas con tres mosqueteros.
Él tiene derecho a matarme primero. Monsieur Porthos va después y Aramis el último.
Te sobra arrogancia, jovencito.
Es todo cuanto tengo. Y está a vuestra disposición, majestad.
Me llamo Charles D'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero.
te unirás a los cadetes. Y puede que algún día seas mosquetero.
Somos 3 contra 7.
Yo creo que somos 4.
Hazme el favor de matarlo, me saca de quicio.
Milady, ¿algún contratiempo?
Muerto y enterrado.
No podemos permitírselo. ¡Es inocente!
¿Queréis que le declare la guerra a los protestantes?
¡Tirará!
¿Y a Inglaterra?
El cardenal solo quiere acabar con la reina.
¿Para quién trabajáis, madame?
Seguramente para el diablo.
Milady, el cardenal, personatges col·laterals d'una història que tots ja coneixem i que és prou universal. La darrera novetat, que com dèiem, també és una nova versió i, a més, que en van moltíssimes de versions, d'una novel·la que, en aquest cas, com tots heu endevinat, és Los Tres Mosqueteros d'Alejandro Dumas. Los Tres Mosqueteros, la pel·lícula, aquest és el títol, és una producció francesa d'aquest llibre que, recordem, es va publicar per primer cop com un relat per capítols en els diaris d'aquella època. Hem de dir que aquest llibre s'ha portat a la pantalla en moltes ocasions, com explicàvem. La més recordada potser és la de Gene Kelly, però també hi ha la trilogia de Richard Lester, la versió de Disney amb Kiefer Sutherland, la de Leonardo DiCaprio o la del mateix Paul Anderson. També ha servit de base per diferents sèries a la televisió, a la BBC, i també de diverses pel·lícules russes. La història ja la coneixeu. D'Artagnan es dona per mort després d'intentar salvar una jove de ser segrestada i fuig cap a París, i allà, a la Ciutat de la Llum, investiga els fets que ho portarà al centre d'una lluita que sembla que pot posar en joc el futur de França. Juntament amb Athos, Porthos i Aramis, els tres mosqueters, s'enfrontaran a les maquinacions d'aquest que dèiem i que escoltàvem, el cardenal Richelieu. El repartiment: François Civil, Eva Green, Vincent Cassel, Romain Duris i Pio Marmaille, entre d'altres, i el director ha estat Martin Bourboulon, que va fer, entre d'altres, les pel·lícules, recordareu, Papà o Mamà, o també la recent Eiffel. Va rodar 2 pel·lícules al mateix moment, per una banda aquesta que presentem, i per altra, una altra titulada Los Tres Mosqueteros Milady, que s'estrenarà l'any que ve. Per tant, ja sabem segur que això és l'inici d'una franquícia, d'una llarga col·lecció de pel·lícules, perquè, entre altres sutileses, també hem pogut saber que Disney ha anunciat 2 sèries sobre aquest personatge. I vist això, anem a veure com ens queda distribuïda la cartellera i com tenim l'agenda per aquests propers dies. Hi han 2 doblets, Super Mario Bros. La pel·lícula amb John Wick 4 i Air amb Suzum, aquesta pel·lícula d'animació que hem presentat avui. I després les altres 6 sales amb una sola pel·lícula, la mateixa en cada sessió, que és Dungeons and Dragons i Honor entre Ladrones, una altra amb El Exorcista del Papa, Super Mario Bros. La pel·lícula, Maravilloso Desastre, Renfield i Los Tres Mosqueteros, la pel·lícula. Però tenim més coses. Com dèiem, per l'agenda, per avui mateix tenim una nova sessió de Cineclub amb la projecció de la pel·lícula EO, del director polonès Jerzy Skolimowski, ens farem mal, i amb la que va guanyar el Gran Premi del Jurat al Festival de Cannes del 2022. Una onomatopeia del crit d'un ase, aquest EO, ens submergeix en un exercici ple de poesia, i tan visual com sonora, que ens condueix una mica a través dels ulls d'aquest animal, d'aquest ase. EO ens parla, evidentment, doncs, d'homes i d'animals. La podeu veure avui mateix a 9:45 del vespre als Cines Olot. I dijous que ve, sessió d'òpera des del Festival de Salzburg amb l'òpera Don Giovanni, un drama en 2 actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart, estrenada el 1787 i que està considerada com una barreja molt hàbil entre l'acció còmica i la seriosa. Aquesta òpera la podeu gaudir, com dèiem, dijous 20 d'abril a les 9:00 PM als Cines Olot. I aquell mateix dia, noteu per últim, que aquell dijous 20 d'abril la pel·lícula que podrem veure en versió original serà El Exorcista del Papa.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua. They say we're young and we don't.
I cada 15 dies, com sabeu, aquesta sintonia ens indica que hem de fer maletes, que hem de viatjar en el temps i que, en aquest cas, ens quedarem atrapat en un any on hi ha una estrena destacada que volem comentar. Avui ens traslladem a l'any 1984, any en el que s'estrenava Amadeus.
Nuestro ilustre compositor de cámara, Maestro Salieri. Al fin, qué inmensa dicha, diletto extraordinario.
Conozco vuestra obra, signore. Es más, he escrito algunas variaciones sobre una melodía vuestra.
Oh, ¿sí? ¿Sobre cuál?
Mio caro Adone.
Oh, ¿me abrumáis?
Ah, es un airecillo curioso, pero le he sacado provecho.
Él os ha devuelto el cumplido.
Amadeus és una obra mestra, una més del gran director Milos Forman, i que va merèixer els 8 Òscar que va guanyar en l'edició d'aquell any. D'entrada, cal dir que el títol enganya una mica, ja que l'argument central no es fixa justament en Wolfgang Amadeus Mozart, sinó en Antonio Salieri, com hem pogut escoltar, un important compositor de la mateixa època. Cal destacar l'encert narratiu del film perquè ens presenta el retrat de Mozart fet a través dels records i la mirada de Salieri, el seu més gran admirador, però a la vegada també el seu més gran enemic. La pel·lícula està basada en una obra de teatre escrita per Peter Schaffer i autor del guió junt amb Milos Forman, el director.
Empiezan las voces. Primero los bajos. Segunda parte del primer compás.
¿Qué compás?
4x4. Segunda parte del primer compás. En la. Confutatis. Segundo compás, segunda parte. Maledictus. ¿Entendéis?
Sí, sí, re sostenido.
Claro. Segunda parte del tercer compás en mi. Flamis acribus adictis. Silencio. Maledictus, flamis acribus adictis.
Flamis acribus adictis.
¿Lo habéis tomado?
Sí, creo.
A ver.
Dic increïble poder composar d'aquesta manera i des del llit, com vèiem o com escoltàvem amb l'escena. Aquest retrat d'aquesta pel·lícula, molts cops imaginat pel director, permet apropar-nos a un músic, a Mozart, sense estrips ni trencaments gratuïts. Salieri ens explica detalls, records, sensacions, tot creant un retrat parcial i molt interessant des del punt de vista cinematogràfic, perquè Mozart ens queda a la memòria com un misteri de la història de la música i també de la humanitat. Hem de recordar que les primeres escenes ens presenta un Salieri en un intent de suïcidi demanant el perdó de Mozart per tot el que l'han vejat i per ser, segons assegura en aquesta declaració, el seu assassí. La confessió a un sacerdot en el marc d'un centre psiquiàtric li permet endevinar un perdó anhelat. I a partir d'aquí, la música, allò que, a ulls de Salieri, Déu va triar només per Mozart.
El tercer acto era atrevido, brillante. El cuarto. Sorprendente. La esposa, disfrazada de criada, oía a su esposo las primeras palabras tiernas que le dirigía en muchos años, simplemente porque la confundía con otra persona.
Presentat d'aquesta manera, Mozart és un jove esbojarrat i poc atent al treball que Salieri s'ha compromès a fer amb ell, però lluny d'un enfrontament fàcil i barroer, el que veurem serà el conflicte d'uns personatges extraordinàriament interpretats per Tom Hulce i Farid Murray Abraham, personatges autèntics, complexes i contradictoris com la vida mateixa. Tom Hulce, en el complicat paper de Mozart, resulta convincent en totes les facetes de la seva carrera, tant vital com musical, i acaba aconseguint que entris en el marc de l'època, en el seu context i en la força d'una música, escoltem de fons aquesta meravella de banda sonora, que embolcalla tota la producció d'aquesta pel·lícula, una pel·lícula que mereix una revisió tot sovint i que avui, des de 1984, a l'any en què es va estrenar, hem volgut recordar. Us deixem ara amb la música que va immortalitzar aquest geni de la música universal.
Les plataformes.
I després de relaxar-nos amb aquesta extraordinària peça de Wolfgang Amadeus Mozart, anem amb aquesta altra sintonia a la secció aquella que fem un parell de propostes interessants per poder veure cinema, això sí, sempre ho diem, després d'anar a la sala, ens quedem al sofà i, si us sembla, anem per la primera d'aquestes propostes.
Desde que era pequeño, lo que quería era ser funcionario. Supongo que se me olvidó vivir un día detrás de otro.
Buenos días, señor.
Buenos días, señor Williams.
Sin ser feliz ni infeliz, no es de extrañar que no me diera cuenta.
Com dèiem, la primera proposta és Living i ens ve de la mà de l'escriptor Kazuo Ishiguro i el director Oliver Hermanos, que adapten una de les pel·lícules més recordades del mestre Akira Kurosawa, traslladant, això sí, l'acció al Londres de la postguerra. Amb una interpretació brillantíssima de Bill Nighy, que li va valer la primera nominació als Oscar, Living, aquesta pel·lícula, ja la podeu veure a Filmin.
Cuando se investigan fenómenos paranormales, lo primero que hay que hacer es descartar precisamente los fenómenos normales.
¡Ay, para! ¿Qué es aquí? ¡Ah! ¡Joder!
Venga, fenomenal, vamos.
Cuando nos mudamos, empezamos a escuchar ruidos extraños.
Todo se puede explicar,
sí,
¿vale?
Sí, 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 si yo era de los tuyos, pero lo que pasa aquí no es normal.
No se preocupen, que vamos a descubrir lo que pasa aquí.
¿Esto seguro?
Si se hace con conocimiento, sí.
I l'altra proposta, ben diferent, és una comèdia espanyola titulada Fenòmenes, inspirada en un grup d'investigació paranormal ambientada als anys 90 i que el que recull és un bon humor i viatges al més enllà, amb Belén Rueda, Gracia Olayo, Toni Acosta i Emilio Gutiérrez Cava en el repartiment. I hem de dir que Fenòmenes l'ha dirigit Carlos Terón i que ja la podeu veure des d'avui mateix a Netflix.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I anem per l'actualitat perquè hem de recollir que precisament el dijous que ve comença el festival Barcelona Film Fest. En parlarem perquè hi anirem un parell de dies per veure el que s'hi programa i el que s'hi fa, però hem d'explicar que justament a l'últim programa, el divendres abans de Setmana Santa i fins al diumenge, aquells tres dies, es va celebrar a la ciutat de Londres la Star Wars Celebration 2023. En aquesta convenció tothom ho sabia i hi havia rumors que ho explicaven. S'esperava la anunci d'una nova pel·lícula, com dèiem al principi del programa, d'una de les sagues més longeves de la història del cinema, però el que va passar va ser que el públic va esclatar eufòric quan Disney va anunciar que no era una pel·lícula, sinó que eren tres les pel·lícules que s'estrenarien properament. Segons va explicar la presidenta de Lucasfilms, Kathleen Kennedy, les tres pel·lícules no seran una trilogia, això sí, sinó que estaran ambientades en diferents èpoques conegudes ja de la saga, com dèiem, Star Wars. Està prevista que toquin pràcticament tots els moments de la cronologia, des del naixement del Jedi i fins al final de l'Emperador. Els directors que ja se saben són James Mangold, David Filoni, recordeu, lloat per la seva tasca a la sèrie també The Mandalorian, i Charmaine Obaixinoi, que és per primer cop el fet que protagonitza que una dona sigui la que dirigeixi una pel·lícula d'aquesta franquícia. La pel·lícula, dirigida per Mangold, el primer director de la nova entrega també d'Indiana Jones, se centrarà justament en el naixement del Jedi, molts anys abans, per tant, jo crec que són milers d'anys abans de l'inici de tota la saga. El film del segon director que hem dit, David Filoni, viatjarà a meitat de la saga, al desenvolupament de la Nova República, creada després, precisament, de la destrucció de l'Imperi, i que, a més, és l'eix argumental de la majoria de les sèries, com aquesta que citàvem abans, de l'univers Star Wars. I, per últim, la pel·lícula aquesta que dèiem dirigida per la directora canadenca d'origen pakistanès, se situa al voltant de l'episodi 9 de la saga i narrarà com el rei crea una nova ordre Jedi després de derrotar el costat fosc de la força. Per tant, com veieu, tenim història i pel·lícules i sèries i spin-off d'aquesta Star Wars, aquesta Guerra de les Galàxies, per anys.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua. T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
I anem acabant el programa amb això que en diem el resum i l'anticipació, el sumari. La setmana que ve parlarem, per exemple, de jugar a pel·lícules, allò que ens agrada tant d'endevinar el títol d'una pel·lícula, i bufarem les espelmes, atenció, amb una actriu que va començar servint taules, és a dir, de cambrera. Anem, doncs, si us sembla, a regalar les entrades per aquesta setmana, per gentilesa dels cinemes Olot. La pregunta que fèiem, recordeu-ho, dèiem, quina pel·lícula de Quentin Tarantino és la vostra predilecta i per què? Hem de dir que hi ha una, com una mena de curiositat o de sorpresa, i és que és potser el primer cop o un o dos cops més descarats en què hi ha hagut molta gent, més de 4 i de 5 i de 6, que han dit senzillament que no els agrada Quentin Tarantino i que no han triat cap pel·lícula perquè no acostumen a veure les seves pel·lícules. Està bé també aquesta opinió. Per altra banda, els que sí han votat algun títol d'aquest director, evidentment hi ha dos posicions que es barallen una amb l'altra per ser la primera, com són Kill Bill i Pulp Fiction. Són les més votades i les més acceptades per tothom. Després hi ha algun títol, algun vot per Maleïts Bastards o per Reservoir Dogs per ser la primera de tota la trajectòria. Però, finalment, el qui s'emporta aquestes dues entrades per anar al cinema és Hilari Sucarrats, que ens parla de Érase una vez en Hollywood, l'última pel·lícula de Tarantino, i ens diu una pel·lícula de cinema que parla de cinema, una joia per cinèfils. Bravo, Tarantino. Doncs bravo també, Hilari, per endur-te'n aquestes dues entrades per anar al cinema. I anem per la pregunta de la setmana vinent a partir d'aquesta, de l'excusa d'aquesta secció Atrapats en el temps, en què hem parlat d'Amadeus. Senzillament voldríem que ens diguéssiu amb quin músic, fos de l'estil que fos, us agradaria rodar una pel·lícula i per què. Ja sabeu que les respostes les podeu enviar al Facebook i a l'Instagram del programa. Nosaltres, els músics, ens agraden tots i cada dia o cada divendres portem la música del cinema aquí a Radio Lot. Tingueu un bon cap de setmana i a reveure. Turn up.